El bar.
Amb V baixa.
Visca el bar.
Messi fa la passada cap a Griezmann. Pot arribar el francès. Dribla, xuta, gol! Gol, 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 gol!
Artur obre cap a l'esquerra, la rep Júnior. Júnior fa la centrada per baix. No hi arriba Ansu Fati. Sí que ho fa, finalment, Sergi Roberto, gol!
I després d'aquest gol arribaria a la recta final del partit el gol d'Àngel del Getafe. Veurem si futur jugador del Barça, que ha aixecat tot tipus de comentaris quan no ha celebrat el gol. Senyal que és a punt de fitxar pel Barça. Edu Polo, Pere Escobar, Sònia Gelmà, què tal, com esteu?
Molt bé,
bona tarda.
Us hi heu fixat amb aquest detallet, és un detallet tonto, però no l'ha celebrat Àngel el gol.
Jo l'he interpretat perquè estaven perdent i volia anar ràpid per remuntar.
Jo,
no, però ni tan sols ha tancat el punt.
La pilota com un boig s'ha girat. Jo imagino que deu pensar, cony, calla, que si he de venir aquí, més val que...
Sí, potser s'ha frenat una mica per ser de cas, però jo crec que també hi deu haver influït el fet que no era el gol que significava
ni empat ni la victòria. Només faltava que fes així amb les mans, allò que fan els jugadors quan demanen perdó.
Ha tingut el segon aquí, potser sí que hi ha...
Bé, bromes a part, us ha agradat avui el Barça davant d'aquest Getafe? Tenim aquesta pregunta oberta, us la faig a tots tres. Us agrada més aquest Barça Setién que el Barça de Valverde? Amb tot el que implica, valorant-ho tot, les coses bones i les dolentes.
A veure, primer deixa'm dir que esperem que el Torquemada no estigui atent al Twitter del Tot Gira, perquè no és una pregunta que li agradi.
Ja
fa dies que diu que hem de fugir d'aquesta comparativa. A mi, la veritat és que si fa no fa, perquè la meva expectativa pel que fa als resultats amb el Barça de Setién no és gaire diferent de la que tenia del Barça de Valverde. És a dir, que crec que serà molt difícil que arribin lluny a la Champions perquè és un equip amb força defectes i que a la Lliga doncs, dependrà també del nivell del Madrid, que sí que poden arribar fins al final i veurem què és el que acaba passant. Això pel que fa als resultats. I pel que fa al joc, clar... El que ja vaig veure amb Valverde, ja el sé com és, no em sembla que haguem millorat excessivament amb Setién, però sí que tinc esperança encara que puguem que el Barça pugui créixer una mica pel que fa al joc. Jo crec que ha millorat algunes facetes, com el fet d'intentar sempre tenir més control, que no sempre ho aconsegueix, i que a la vegada ha perdut d'altres perquè és menys contundent, entre altres coses, perquè va perdre Suárez. L'equip, per mi, és el mateix amb els matisos tàctics que li posis amb un o altre entrenador. Jo crec que ni l'un ni l'altre podran treure de cop un gran rendiment. És a dir, no espero veure exhibicions de joc que ja no he vist amb el Barça de Valverde.
Jo sí, m'agrada més, tot i que encara crec que no hem vist realment el Barça de Setién. S'intueix què vol Setién, es veu una idea, es veu una intenció... I en aquest mes que porta tot just com a entrenador ja es veuen unes idees d'un Barça més treballat i d'un Barça més purista, entre cometes, pensant en aquell estil del Barça de toca, etc., que el de Valverde. I, per tant, de sortida m'agrada més, a l'espera de que això ho perfeccionin, a l'espera que tingui els jugadors, perquè ara, clar, sense Suárez ha perdut gol, però en línies generals sí que m'agrada més, perquè, a més, crec que anirà a més.
A mi també. Si més no, m'il·lusiona més. És a dir, em promet més coses. Com jo no sóc tan resultadista com la Sònia, si hagués volgut guanyar la Lliga m'hagués quedat amb Valverde, perquè l'aposta de Setién és una aposta de risc, i per tant si hagués volgut guanyar la Lliga, però jo no volia guanyar la Lliga. Bé, si ve la Lliga, collonut, però jo el que vull és que juguin diferent, que juguin
tothom
millor.
Entén, tothom entén aquestes dues coses.
Per al·lusions, no, per al·lusions, deixa'm dir que jo no és que sigui resultadista, sinó que no he vist una gran variació del joc. A mi, per exemple, quan l'altre dia perdant a Bilbao, m'agrada més aquell partit que el de tres dies més tard al camp del Sevilla.
Sí.
És a dir, que no és una qüestió de resultats, sinó que, de moment, però ja dic... La gran sort que tenim amb Setién és que encara té marge de millora i amb Valverde ja no esperàvem un marge
perquè
de millora.
Encara t'il·lusiona.
Exacte, sí, jo això us ho compro. Jo el que vull dir és, també és cert que és el primer mes de Setién, que tant de bo estigués a la pretemporada, però malauradament no està a la pretemporada. Però fins ara el que li he vist al Barça de Setién i al Barça de Valverde no em semblen tan diferents. Amb els matisos de cada entrenador que els té.
Això no vol dir que Valverde no sigui un entrenador extraordinari, però no, perquè ho crec que és un dels millors entrenadors espanyols que hi ha. Però no m'agrada tant el futbol que ell proposa com el que proposa aquest home. I també tira una cosa, el futbol que proposa aquest home no l'havíem vist des que se'n va anar a Guardiola. perquè Luis Enrique no era el mateix. No. Luis Enrique no era el mateix. I, per tant, a mi tot això m'il·lusiona. El que em costa és veure si aquesta il·lusió podrà amb tenir 16 jugadors de plantilla i amb algun marramiau que encara hi ha dintre del conjunt, del club, de l'equip, del vestidor, que fa que tot sigui una mica més complicat. Ara estem amb 15, si no m'equivoco, amb la lesió d'Alba. No? Doncs hi ha una sèrie de mecàniques, de coses que es continuen fent d'una manera que no ajudaran. Ara, que ell vulgui tenir la pilota, que l'equip, que la gent s'emprenyi perquè intenti treure la pilota, doncs que s'emprenyi la gent. A mi ho he de respectar, però m'agrada més això.
Bé, tema Alba, ho hem explicat tot just quan s'acaba la TDT, en principi 3 setmanes de baixa, el que sí és segur és que es perd Nàpols, a l'anada.
Ningú no ha explicat el per què?
Home, si són 3 setmanes, el clàssic també se'l perd.
I el clàssic pinta que també.
Una lesió a l'adductor, i veient com ha marxat plorant, sense el comunicat, ja tens clar que no
tenim aquest comunicat, que són aquests comunicats que no serveixen de gaire. Les proves realitzades han confirmat que el jugador del primer equip, Jordi Alba, té una lesió. L'adductor de la cama dreta és baixa i l'evolució marcarà la disponibilitat. El que passa que la TDT han pogut rascar una mica més i ens parlaven d'aquestes 3 setmanes.
Però ningú diu per què? Torno a fer la pregunta.
Què vols dir per què?
És la tercera lesió muscular, si no m'equivoco, d'Alba aquesta temporada?
Important segona, no sé si va tenir alguna petita.
I és muscular.
Sí, però aquesta és l'adductor i l'altra va ser el bíceps femoral, i no tenen res a veure.
No, no tenen, ja, les altres dues. Va tenir
la
dues.
Gran, la si grossa, petita, sí. La grossa va ser el bíceps femoral.
El que jo pregunto, perquè honestament no en sé el que he sentit tota la meva vida, vull dir, els escalfaments serveixen per alguna cosa, els estiraments serveixen per alguna cosa, i si tu no has escalfat bé, no has estirat bé, doncs és possible que quan fas un esforç una mica més intens l'abductor pateixi o algun tipus de musculatura pateixi. Clar, el veus escalfar i l'escalfament el podria fer jo, saps el que et vull dir? No, i ell, que és un tio que ja té 30 anys, que està obligat a fer esforços intensos en moments molt concrets, doncs potser hauria de tenir un escalfament diferent, més intens, fer estiraments, no ho sé. Honestament no ho sé, però tampoc ningú no diu res d'això.
Jo no m'atreveixo a valorar el perquè, perquè les lesions musculars són multifactorials, sempre diuen, no? I intentar esbrinar, imagino que allà dins tenen més detalls de què es pot haver fet malament. També és cert que les lesions formen part del món del futbol.
Sí.
I que els jugadors un pèl més explosius, com Jordi Alba, tenen més tendència a lesionar-se que jugadors com Busquets, que difícilment fan sprints. En qualsevol cas, jo ho veig, ho prefereixo enfocar com una oportunitat, perquè és molt difícil que un jugador que ha arribat nou, com és el cas de Júnior, que el que fins ara li hem vist no ens deixa més aviat dubtes, però aquestes 3 setmanes, ell deia al final del partit doncs, que també per ell era una oportunitat. Quan un jugador té continuïtat, és quan podem veure la seva millor versió.
I quan creix, sí.
I quan ha de créixer. I a més, amb Setién a la banqueta, que el coneix molt bé, i suposo que li sabrà donar la confiança que necessita, doncs tant de bo veiem un Júnior diferent al que hem vist fins ara, que no ens ha generat una gran expectativa, la veritat.
Ara en seguim parlant, però abans tenim final a la primera divisió, s'acaba el partit del Madrigal, ha patit un punt, el Villarreal.
Una miqueta.
El Llevant ha estat pressionant fins a última hora, però al final s'endú 3 punts l'equip de la Plana.
Al final et confirmo aquest... No, Llevant 1 no. Madrigal ha jugat per tant a Villarreal, Villarreal 2... Llevant un, i també confirmo el final del partit del Liverpool, que acaba patint al camp del Norwich, però s'emporta una nova victòria al camp del Norwich, Norwich 0, Liverpool 1, i la classificació, que ara la diràs, és escandalosa, això de la Premier, perquè ja té 25 punts sobre el City.
Sí, és el que anava a dir. Liverpool 76 punts, Manchester City segon 51, que això sí té el partit pendent, que aquesta jornada no li toca.
Doncs ara hauria de dir això de quina merda de lliga, perquè quan aquí resulta que el Barça i el Madrid anaven a l'avant i allà n'hi havia 4 que anaven junts,
el Liverpool s'ha deixat un empat, el Liverpool s'ha deixat un empat. Deixen que també el Xevi ens expliqui el final del seu partit, perquè també s'ha acabat el partit de l'Espanyol, que han perdut finalment el camp del Betis.
Nova derrota per 2-1, Betis 2, Espanyol 1, l'Espanyol amb 4 punts, enfonsat a la classificació. Ara penúltim és el València amb 15 punts, un partit menys. el Betis ja s'enfila al 16.
Salmo, ja aquí som. Actualitza'ns la pallissa del Barça al cué del grup, al Zagreb, a la Champions d'handbol.
14-6, 8 minuts per arribar al descans. Sí, sí, ara entren les rotacions de Xavi Pasqual. Apareix Mamadou Diouko, el jugador del planter que avui supleix Aleix Gómez. Per cert, confirmar que és la tercera lesió muscular de Jordi Alba aquesta temporada.
Tercera,
va tenir, Sí, en va tenir una al mes de setembre, va estar un parell de setmanes de baixa i un altre al mes de novembre on es va estar gairebé 5 setmanes fora.
Per cert, he vist com substituïen a Víctor Tomàs, l'han ovacionat. Cada partit que jugui al Palau serà un petit homenatge.
Enjoy. Per tothom. Per ell el primer, però evidentment també per tot el públic del Palau.
14-7, déu-n'hi-do la pallissa del Barça al Zagreb de Veselin Vujovic. I passo també per Voltregà, per Sant Hipòlit, on fa una estoneta, fa 10 minuts, si han començat puntuals, ha començat partit de la Europe Cup d'hoquei patins. És l'antiga Copa de l'Acers, és l'anada dels quarts de final i és un enfrontament català entre el Voltregà i el Caldes. Partit que seguim amb la Montse Mir. Com estàs, Montse?
Hola, bona tarda.
Com ha començat
moment,
això?
Minut 6 de la primera part, empat a 0 i llançament de falta directa. Pel Caldes fa el llançament Xavi Rovira, atura Blai Roca, per tant no marca el Caldes, continua l'empat a 0, un partit en el qual porta més la iniciativa el Caldes que no pas el Voltregà més replegat en defensa intentant buscar alguna errada de l'equip del Vallès.
Molta gent a Sant Hipòlit?
Uns tres quarts d'entrada.
Molt bé, Voltregà a Caldes, anada dels quarts de final d'aquesta Europe Cup. També avui es juga el Barcelos Igualada, comença a 2:15, el Braga Folònica a 9:00 i el Trisino Dormin a 9:15. Recordeu que també teniu partits de la Lliga Europea, que ja ha jugat el Noia, que ha guanyat 3-5 a la pista del Viesca, fa un pas endavant important al seu grup. El Barça jugarà demà a 12:00 contra el Sarsen al Palau. I el Reus juga avui a la pista del Dinan Quever. Si el Reus guanyés i l'Esporting de Portugal perdés, en aquest cas, a la pista del Lodi, ja estaria classificat per als quarts de final. Feta l'actualització de marcadors, ens havíem quedat amb el tema Alba. I deia la Sònia que és una bona oportunitat per Júnior, que avui s'ha de dir que l'estona que ha tingut tampoc ho ha fet malament.
Avui ho ha fet prou bé, ha donat un gol, ha atacat, ha tingut protagonisme no només en defensa, no, tampoc és que avui hagi hagut de fer gaire cosa, però sobretot en atacs l'ha vist bé. I el que anava a dir, arrel del que deia la Sònia, seria important que el proper partit no el jugui Semedo a cama canviada, com passava amb Valverde, sinó que l'entrenador li dongui la titularitat, confia en Júnior des del primer moment, perquè així també Júnior no se sentirà assenyalat ni jugarà amb aquella manca de confiança que li passava a principi de temporada. Perquè quan va estar Alba fora, no sabem si jugava Roberto a l'esquerra, Semedo, un dia Júnior, si ara serà ell el lateral, ha de ser el lateral a Nàpols i al Bernabéu, no són partits fàcils, per tant que tingui confiança des de la setmana que ve contra l'Eibar.
Molt bé, reprenem el fil del nostre bar, de la nostra tertúlia. Estàvem parlant d'aquest Barça que ens queda després de la lesió de Jordi Alba, que pinta que estarà aquestes 3 setmanes de baixa, que es perdrà l'enfrontament, l'eliminatòria, almenys l'anada contra el Nàpols i també el Clàssic. I clar, ens trobem allà on ja sabien que podien passar coses d'aquestes, amb una plantilla tan justa d'efectius, anar resant, i tot i així passen coses, com avui.
I passaran, perquè queden 14 jornades de Lliga, esperem que quedin uns quants partits de Champions, i tens una plantilla extremadament curta.
Què tenim del planter? El lateral esquerre, em sembla que avui el Fernando Polo comentava que el lateral esquerre no estava malament.
No està malament, és un jugador que han fitxat del Rayo. Jo quan he vist partits del B no m'ha desagradat, i a més, això és interessant, ara quan es va obrir la finestra de fitxatges a la UEFA a l'hivern, el van inscriure. Algú va tenir aquesta brillant idea de... No estava inscrit a principi de temporada, com que acaba d'arribar, no és dels que pot jugar per ser a la casa, i en la llista aquesta de jugadors que poden jugar a Champions, dels tres que van afegir ara amb Rei Manach i no recordo l'altre, van afegir a Kiev, amb el qual podria, com a mínim, anar convocat a Nàpols.
Però vaja, que on s'ha de patir aquí és sobretot que no li passi res a ningú de la davantera. Vull dir que a la defensa tens els efectius que has de tenir als laterals, tens les posicions doblades i és el que has de tenir. Després, si hi ha una lesió, doncs com és en aquest cas, mala sort, perquè a més, si tens també la doble mala sort, que Júnior tingués una altra petita estrabada, lesió, el que fos, aleshores sí que fas el que deia abans l'Edu, de canviar de lateral.
Ja només tens tres centrals.
Això
i ara mateix
és una altra cosa, clar.
Dos dels tres amb quatre grogues.
Sí, però aquí l'explicació del club des del primer moment en què es venen a Todibó, o que els cedeixen, és que Araujo pràcticament farà la funció de Todibó, per tant és el quart central. Però sí, estic d'acord amb tu que és arriscat, sobretot amb un entrenador que va arribar aquí amb la idea, que sembla que ja ha enterrat, de jugar amb tres centrals. Però ja et dic, sobretot on et falten jugadors, perquè també va sobrat, jo crec, de migcampistes, on et falten jugadors és a la davantera. Aquí sí que, vaja, posem una espalmeta perquè no li passi res a Ansu Fati, res a Griezmann i res a Messi. Perquè no tens més.
L'espermeta de Messi sí. Crec que la portem 20 anys
sí, aquesta,
posada.
Sí, sí. Aquesta l'hem de posar sempre. Perquè
si li passa alguna cosa a Messi, és igual que és tinguis 4 més.
Sí, sí, tens raó.
En qualsevol cas, parlaves dels centrals, un parell de coses. En tens un que és menys fiable que un Fiat Turbo.
Sí, sí, aquest és el problema.
Clar,
que és que el tercer avui, central...
Avui ha estat molt bé.
Avui ha estat bé. La setmana passada vam dir que era un jugador, avui és de justícia, reconeixer que Umtiti ha fet un bon partit.
Avui ha estat molt bé, però és poc fiable. Quan dic que és poc fiable, vull dir que demà pot començar l'entrenament i no acabar-lo. Mm. Perquè aquest noi té un problema i encara
setmana,
no sembla que se'n surti.
Aquesta setmana ja va fer un parell d'entrenaments que va fer entrenament específic, perquè efectivament les molèsties jo crec que les deu tenir pràcticament cròniques.
Segur, per tant,
però
jugues amb foc.
Quan l'Anglet avui no podia jugar perquè estava sancionat, quan tingui els dos centrals disponibles, Piqué i l'Anglet, aquí veurem si manté aquesta fidelitat que va tenir quan va arribar a Setién a la banqueta, de col·locar que el seu central Esquerrà era un tití. Això que dieu que, malgrat els partits de València i de Villamarín, el mantindrà?
Jo crec que ho va variar, que va arribar amb aquesta idea que tu comentes, de
perquè
sortir de
pilota,
aposto per un tití. El tercer partit ja va apostar per l'Anglet, o el quart, i jo imagino que, malgrat el partit d'avui d'un tití, que puc coincidir amb el que heu dit que ha estat bé, a la que l'Anglet estigui bé, la parella central serà Piqué i l'Anglet.
Saps què passa? Que quan tu estàs fora, la imatge que tens del que hi ha dintre és una, i quan arribes i ho veus i ho toques és una altra. Aleshores, si parlem de l'Umtiti que va jugar al Mundial, tots ens quedem amb un tití. De l'Umtiti d'abans de la lesió, tots ens quedem amb aquell Umtiti. Era millor jugador que l'Anglet. Però ara no. I a més és poc fiable en el sentit, pobre nano, de que en qualsevol moment et pot deixar en quadre. Clar, no és el mateix jugador. Per tant, quan arriba Setién, m'imagino jo, ell té una imatge d'un tití com la que teníem tots abans que...
Bé, almenys avui fent-lo jugar, perquè recordo que tots ahir en parlàvem, el sentit comú deia que un tití seria titular, però fins i tot ens plantejàvem si no era millor opció apostar per Araujo i veure doncs, com funciona la cosa i anar-lo formant a poc a poc. Almenys el que aconsegueix Setién, confiant en un tití, que ha sortit un partit més digne que no pas dolent, és no cremar-lo. No matar-lo ja de per vida.
Avui l'ha recuperat de la crítica. Igualment, jo la setmana que ve, tenint en compte que després vas a Nàpols, a casa contra l'Eibar, jo posaria Araujo. Perquè el dia que el necessitis... Perquè sí. Imagina que després el dia del Bernabéu ha vist un tití o l'Anglet la quarta groga, la cinquena groga...
Però el dia que jugui Araujo, aleshores el mates, eh?
Sí, però tu imagina't ara el dia de l'Eibar. Un tití o l'Anglet, un dels dos veu en groga, cinquena, sancionats. I a Nàpols es fa amb el Piqué.
Sí, clar,
et queda un
que...
central pel Bernabéu.
I sí.
No és una cosa tan complicada. Sí. El que jugui dels dos, Umtiti o l'Anglet, és un central.
I això ho resol és col·locant Araujo el dia de l'Eibar.
El dia de l'Eibar juga Araujo, perquè si després al Bernabéu has de jugar amb Araujo, que no sigui el primer dia, que aquest pobre noia juga 14 minuts.
I perquè, a més, és quan tu has de donar entrada als nanos que venen de baix. És a dir, no li pots una entrada avui contra el Getafe, que és un partit de mastegar sorra, o al camp del Nàpols, que patirà, o al Bernabéu. Ah. No, amb un partit que, a priori, tu tinguis controlat, com pot ser el de l'Eibar. Doncs ha de ser aquí on ha de guanyar minuts i experiència per si tens un drama.
Confiança.
L'Eibar pressiona molt amunt, eh? I aquest jugador diuen que un dels seus defectes és la sortida de pilota. Per tant, no sé jo si és el millor dia. Però en tot cas...
Si se l'han quedat, és perquè creuen que pot jugar.
Sí, està clar.
Si no et quedes a Todibo.
Et dic una altra cosa. Encara que el facis jugar contra l'Eibar, si passa el que comentes, també és possible que Setién acabi inventant que
Sergi
Busquets
Roberto,
torni
que sempre...
enrere o una defensa de tres amb Sergi Roberto.
Si tu has venut que és el quart central i per això has deixat anar a Todibo, i encara quan estaven tots dos,
hi
havia
qui
deia que Valverde creia que era millor central Araujo que Todibo...
Sí, però és que igual la mirada de Valverde i la de Setién... Bueno, igual no, segur, bueno, no és la mateixa.
En qualsevol cas, és el que té.
Sí, sí.
Doncs que el provi en un partit a casa, a priori fàcil.
No.
Primer, per provar-lo, i segon, perquè si després en un dia gran el nen ha de sortir, que estigui preparat...
I això de Todibo, qui ho ha dit? Ho ha dit el club o ho ha dit Setién?
No, Setién arriba i Todibo ja estava de camí
per
cap a...
Per tant, no m'ho crec.
Alemanya.
No, en el cas de Setién, no. Dic, en el cas de Valverde... Ho va dir Miguel Rico, que és fiable, que Valverde preferia Araujo que Todibo.
Me'l crec, digui el que digui. El que dic és que si el club diu que es queden Araujo perquè és millor que Todibo en les coses que ells necessiten, no m'ho crec.
Ells no diuen, ells venen a Todibo perquè venen una operació aquí...
Ah, Àngela Maria, per això t'estic dient. La credibilitat en aquest aspecte del club és zero, per mi.
Sí, sí.
No, jo no me'ls crec, ho sento.
Ara heu fet referència a la pressió alta que probablement farà l'Eibar. De fet, molts equips li estan fent la pressió altíssima al Barça a les últimes jornades i Setién respon amb aquesta fredor màxima que a molts culers al Camp Nou els posen nerviosos jugant enrere amb Ter Stegen. Aquests xiulets avui a Ter Stegen, no a Ter Stegen en concret, sinó a l'acció de passar la pilota de jugar amb Ter Stegen al darrere, que posa molt nerviós a molts culers. Com ho heu viscut a vosaltres? Éreu al Camp Nou, algú dels tres? Sí.
Jo estava al camp.
Per tant, explica'ns aquell moment. Era un ronron generalitzat?
No, però clar, si al Camp Nou hi havia 80.000 persones...
Els nerviosos.
Si xiulen, posem per 5.000 i els altres estan callats, 5.000 persones xiulen, se sent molt. No sé quants eren, eh? No et sé si eren 1.000, 5.000 o 10.000. Jo en la primera acció que ha passat ha estat un Titi que ha donat a Ter Stegen. I jo, com venim del partit del Betis, he interpretat que eren xiulets
a la TDT. Han pensat el mateix, sí.
Però clar, després s'han anat repetint i ha quedat clar que no. Que tampoc era Ter Stegen, perquè a més enmig de la xiulada és quan ha fet aquella triple parada espectacular.
Bo,
però, dius, home, estan criticant el concepte, el pas enrere, com ja passava el Dream Team amb Vaquero.
Amb Vaquero, sí.
Per tant, són socis que porten 25 anys aquí a la tribuna xiulant el pas enrere. Jo segueixo sense entendre'ls. A més, venim d'uns anys d'un estil de joc que el porter s'ha incorporat... que ja en Guardiola ho feia, d'obrir els centrals, el porter tocava, hem valorat tots i destacat com la juga Ter Stegen amb els peus, que és un jugador més, l'avantatge que és això per l'equip, i hi ha gent que ho xiula. Doncs jo no ho entenc. Ells no entenen el joc del Barça, jo no entenc aquests socis. Tothom pot fer el que vulgui, òbviament, però primer, anar a xiular el teu propi equip, mai ho he trobat bé, i xiular una cosa que en principi és bona, encara ho entenc menys.
Jo crec que és, perquè resulta, i estic d'acord amb l'Edu, resulta sorprenent, sobretot en el cas del Barça, que sembla que aquesta filosofia la tenim molt entesa, de jugar amb el porter per tornar a sortir bé, però a mi em fa més la sensació que és producte de tota la temporada que està vivint el club, la sensació
que
aquesta
soci no
que l'equip no
una.
Acaba de rutllar, exacte, que l'equip no acaba de rutllar, ho tornem a anar aquí, ara amb Setién, a veure, i, ah, mira, espera, que és que Setién, gent que ja té un prejudici cap al futbol que proposa Setién, i a la que han tingut oportunitat han mostrat el seu
però,
desacord.
Però quan diuen el nom de
que
Setién
l'han concretat
no xiulen.
Avui, no, no, no.
No, però la gent no... està calenta.
Sí, exacte, que ja venen com predisposats al Camp Nou, a veure què avui. I ja, mira, que és que avui passa amb la pilota
llavors,
enrere.
Llavors, quan et marca el Getafe, el primer gol abans que l'Anorull, llavors xiula llavors. O sigui, sí. Hi ha altres moments per expressar el descontent. Pots mirar cap a la llotja, pots mirar cap a la banqueta, però...
També, és cert, per també aquest... és cert, tu ets qui estava a l'estadi, però que és cert que en un estadi com el Blaugrana, quan és un partit de Lliga, que ja saps que habitualment hi ha un relatiu silenci, no?
Sí.
Que xiulin 100 persones, 100, se sent molt. Mm.
La gent està 5 minuts a començar a xiular a la llotja, un sector de la gent, i hi ha un sector de la gent que això que avui parlàvem de Ter Stegen i feia molt de temps que no es veia amb tanta intensitat, és a dir, tantes vegades i tanta estona. Això...
Tu ho havies viscut moltes vegades, Pere, això que explicava abans l'Edu, el tema de Vaquero, la passada
sí,
enrere, al
home,
principi, va costar, de...
Home, Vaquero,
de que
li deien
que...
de tot.
La paret del Barça,
des del
jugant enrere...
Del Reixac, burro, el Martí Filosia, i Carrasco, el següent ja és Vaquero per jugar enrere.
I això ho tinc gravat, jo era petit amb el Dream Team, i el meu avi sempre deia, clar, no estava acostumat a aquella manera de jugar, i quan el Vaquero la passava enrere deia, ja estem fent la puta i la Ramoneta, tira amunt, sí. Sempre deia això.
Bé, perquè la gent, hi ha gent a la que li costa...
Però al final s'havia d'educar un públic a un futbol que no havien vist.
I a una part d'aquest públic molt àmplia l'has educat, igual que va educar
Guardiola... La diferència Guardiola... és que aquest públic sí que està educat en una manera de jugar.
Sí. Però ara ve calent. A Guardiola també li va costar amb Víctor Valdés. I a Víctor Valdés també el van xiular. I Víctor Valdés, jo recordo una entrevista en aquesta casa explicant que a ell no li agradava jugar de porter. Que el que li va ensenyar a disfrutar jugant de porter va ser Guardiola. Quan el va incloure en el joc. Avui el Carles Domènech explicava que Ter Stegen va tocar la pilota 52 vegades, si no recordo malament. 12 més que Griezmann i que Ansu Fati. Clar, vull dir, és un jugador més i és molt important, però avui això ho han dut a l'extrem, perquè com aquests del Getafe som uns ploms i collen molt i pressionen molt amunt, i com tota la queixa que podem tenir del joc brut del Getafe, no sé què, passa per l'àrbitre, que és un incompetent, perquè ha deixat que un dels dos equips fes 30 faltes, 30, en un partit, doncs al final la gent que ja va calenta per una cosa, per l'altra, considera, agafa la pilota i penja-la. El que no sap jugar vol la pilota molt lluny de la seva àrea. No sap que torna molt aviat, d'acord? I el que sap jugar diu, no, la tinc jo, i jo la remeno i la porto fins allà on vull. I aquesta és la diferència, ara. Són molt lliures de xiular.
Sí, home, només faltaria.
Per cert, heu seguit de prop a Àngel? L'heu estat seguint allò?
Sí, home.
Més que Sergi Roberto i Piqué.
Ha fet un bon gol, eh?
Sí, per això et dic que més de prop que Sergi Roberto.
Home, però té mèrit aquell gol, eh? Tampoc no...
No, el gol està molt bé. Posa molt bé el
no
peu.
No és fàcil, el gol.
No.
No és fàcil el gol i, sobretot, jo he seguit la jugada sencera. Com ella està atent el seu company, com mira els centrals, com es fa
com
les marcades.
Ara ja firmes el seu fitxatge, eh?
No dic això. Jo l'he observat avui amb curiositat, i és veritat que el gol el fa molt bé. No només la finalització, que és molt difícil, sinó la jugada prèvia.
Sí. Com busca l'espai.
Com es movia tota l'estona, com pressiona, com mossega... Bueno,
com li fot la cartera a Piqué i a Sergi Roberto buscant l'espai del mig i està a punt de fer el segon si a Ter Stegen no li surten les mans de Calamardo, el pop aquell de Bob Esponja.
A mi el dubte que em genera Àngel és simplement que no és el mateix ser el davanter del Getafe i que t'arribi aquesta i la xutes i punt, que ser, Àngel com a davanter del Barça. Aquest és el dubte que em genera, perquè a la que t'arribi tu tens moltes opcions i una d'elles és Messi, per exemple,
sí.
I una altra serà Griezmann. I segurament, aleshores, la porteria passa a ser l'última de les opcions. Aleshores, a mi
com
hi ha molts
davanters, no?
que els veus fora, que els veus en altres equips i dius, doncs és un davanter molt resolutiu. I escolta'm, Àngel surt de la banqueta avui marca... I és que porta 10 gols i no és titular en el Getafe.
No.
És a dir, que és un golejador, és evident.
Tota la temporada.
Però clar, això és en el context Getafe i després en el context Barça no sé com funcionaria. Ara, tampoc és que tinguis moltes opcions. No és allò que estiguis ara per...
Amb el mercat obert del tot...
Evidentment no el aniries a fitxar.
No et planteges, Àngel.
Evidentment.
No. Igual que no te'l vas plantejar quan buscaves un davanter ara fa 15 dies.
Exacte. Ni te'l planteges per la temporada que ve.
Bueno, i falta veure si te l'estàs plantejant ara o no. Perquè és cert, i ahir ens ho explicava el Salmurri, que gairebé per opcions descartades el Barça està arribant al nom d'Àngel, però també és com molt estrany que ni el president del Getafe sàpiga res del Barça, ni el mateix representant del jugador l'hagin sondejat quan han sondejat a mitja lliga, i tot plegat fa la sensació que és que el Barça està treballant alguna altra opció que no sabem, perquè si no s'entén que ni tan sols l'hagin trucat per dir-li escolta'm, que ja estàs entre els candidats.
També
pot ser
que l'hagin trucat i no ho diguin.
Hòstia, l'altre dia l'Àngel Torres...
Semblava...
No, l'Àngel Torres a tot costa va ser claríssim. Dic el jugador.
Però també, i més quan ell t'està dient jo negociaria la clàusula, com a mínim el truques per dir, escolta'm, de quina quantitat estaríem parlant? I ni això.
No ho sé.
Per cert, no sé si esteu al cas, però han piratejat els comptes de xarxes de Twitter del Barça. Eh?
Sí, uns hackers que sempre fan accions, van hackejar...
OurMind es diuen aquest grup de hackers.
Van hackejar també diverses comptes de Twitter de celebrities. Avui també, a banda del compte del Twitter del Barça, han hackejat el del Comitè Olímpic Internacional i han anunciat, entre cometes, el fitxatge de Neymar pel Barça, fins i tot amb aquelles imatges promocionals que fa servir el Barça.
Un muntatge de Neymar amb la samarreta d'aquesta temporada del Barça.
La samarreta del 88 no és d'ells, eh?
No, això és una altra història que te la deixo per tu, Pere, per no prendre mal. I és una acció que diuen que han fet per promocionar una mica el que seria la seguretat a les xarxes
i al
món d'internet.
Sí, han dit, hola, som OurMind, el vostre nivell de seguretat és bo, però no el millor. Per millorar la seguretat dels vostres comptes, contacteu amb i posen un correu, que és el seu.
Això és com a les obres de la ciutat de Barcelona, quan hi ha una roda de carro, que és una seguretat, diguem-ne que no estrictament oficial, però que es paga i que t'assegura que no tindràs problemes a l'obra. Doncs
I més et val pagar-la.
Sí, més et val pagar-la, això és el mateix.
Aquests fa uns dies van hackejar 15 equips de la NFL, també.
Mira. Sí, és ja pràcticament una professió, això de hackejar comptes oficials, i com més importants siguin, segurament millor repte és per ells.
I gira del tot gira,
Sí, això és Sergi Camps, que és l'amo senyor dels nostres comptes.
Aquí tenim una seguretat brutal i la contrasenya és d'aquella que té números, caràcters...
Jo ja no la sé, l'has canviat tantes
vegades. Si veu que li entren, ell s'endolla l'ordinador.
Només hi entra ell. Les úniques mans que el poden tocar són les seves.
No.
Edu Polo, Pere Escobar, Sonia Gelmà, moltíssimes gràcies.
A tu.
Fins la propera.